Bon dia, Olot s'omple de gom a gom aquest Sant Jordi.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Novel·la, podríem dir que hem venut molt l'Aterratge, per exemple, de l'Eva Piqué, hem venut molt el Demà i Demà i Demà, i després, com que nosaltres tenim també molt de llibre d'assaig, de crítica, o títols que poder són més de fons, no?
És la responsable de la llibreria Isop, Àgata Los Santos, en declaracions al programa especial de Sant Jordi d'aquesta casa de Ràdio Olot. Les roses, les llibres i les activitats de cultura popular, com les sardanes o castells, van omplir el centre de la ciutat durant aquest diumenge. Els autors locals van signar les seves propostes en un Sant Jordi que es va convertir en el primer de plena normalitat després de la pandèmia. A més, en caure en diumenge va fer que l'afluència de gent hagi estat major. De seguida coneixem els detalls d'aquest Sant Jordi a la ciutat d'Olot i a la comarca de la Garrotxa, però abans repassem la resta d'actualitat que ens deixa aquest dilluns 24 d'abril de 2023 i ho fem com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Primer cap de setmana del rumbús amb poca activitat, l'autobús que ha de resoldre la mobilitat a la comarca, connectant les preses amb Santa Pau fent parada a Olot, ha transportat a 4 persones al llarg del matí d'aquest dissabte. En política, Esquerra Republicana d'Olot es presentarà a les eleccions municipals amb una llista amb pocs canvis respecte a les del 2019. L'actual regidora de l'Ajuntament, Laila Elgamuchi, serà la número 2 de la candidatura liderada per Josep Quintana. Per la seva banda, Junts per la Vall d'en Bas presenta la Via Blava com un dels seus projectes prioritaris en cas que guanyi les eleccions. La formació considera que aquesta via hauria d'unir tots els nuclis de la Vall d'en Bas i que es podria aprofitar per passar-hi tots els subministraments. En cultura, la Fira del Llibre Local i Conscient de les Preses tindrà lloc el 14 i 15 de juliol. Aquesta serà la segona edició i canvien la data per no competir amb la Liber is Liber de Besalú, que torna aquest any. Embarassos, maternatges i masculinitat és la nova exposició que es pot veure al vestíbul de l'Hospital d'Olot. La mostra vol fer reflexionar sobre l'imaginari tradicional de la maternitat i fer visibles altres realitats existents. En esports, la Unió Esportiva Olot cava la seva pròpia tomba. Es deixa perdre un partit que guanyava per 1-0, acaba caient per 1-3 contra l'Eivissa i fa un pas de gegant cap a tercera divisió. Els olotins s'allunyen a 5 punts del play-out i a 7 de la permanència, quan només en queden 9 en joc. I en hoquei patins, l'hoquei Olot tanca la temporada de la Josep Jou amb una nova exhibició, guanyant per 4-2. Els olotins van superar el Barça Atlètic gràcies a la millor primera meitat del curs. Al descans, l'equip olotí guanyava 4-0 gràcies a 5 minuts màgics amb 3 gols.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia. L'energia verda de casa.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Exhumen les restes de Primo de Rivera del Valle de los Caídos. L'exhumació de Primo de Rivera es fa en una cerimònia discreta i no hi assisteix cap membre del govern espanyol. Un mur blindarà els búnquers del Carmel cada nit a partir del 2 de maig. Els veïns del recinte arqueològic fa temps que es queixen de la massificació turística del mirador i les festes nocturnes que s'hi fan. En successos, un home de 30 anys i un nen de 12 moren en un accident de quad prop del Mont Sant Benet. El vehicle va caure per un barranc del camí de les Generes al terme municipal de Talamanca. A la pàgina internacional, diplomàtics i expatriats fugen del Sudan. Avions de l'exèrcit espanyol estan evacuant més de 80 persones. Han evacuat de Khartoum una vuitantena de persones entre els membres de la delegació diplomàtica espanyola residents al Sudan i també altres ciutadans europeus i llatinoamericans. Twitter fa marxa enrere de nou i ara torna la verificació gratis als comptes de personalitats. El distintiu blau ha aparegut sense avís previ als comptes amb més seguidors, aparentment els que n'acumulen més d'un milió. I la píndola anticonceptiva serà gratis per a tots les dones a Itàlia. L'Agència Italiana de Medicaments defensa la decisió, que tindrà un cost d'uns 140 milions anuals per a l'Estat.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Ja hem passat el dia de Sant Jordi, ahir vam patir, perquè a partir de les 4-5 de la tarda les pluges, amb alguna tempesta forta, es van desplaçar del Pirineu cap a l'Alt Empordà, fins al límit del Baix Empordà. I bé, doncs van caure molts litres per metre quadrat, en poca estona 18 litres a Darnius i en tota la tarda i nit 31 litres per metre quadrat a Darnius. En van caure 14 a Terrades, 14 també a Mollet de Peralada, i al vespre i nit també va ploure al nord d'Osona. De fet, fins a 10 litres per metre quadrat, Santa Cecília de Voltregà, 6 litres de Roda de Ter, i a Olot en van caure 3 litres per metre quadrat. Una regada, doncs, de pluja que a molts llocs no va impedir un Sant Jordi de sol i calor moderada. Bé, avui preveiem un dia variable, amb boires al matí, mig ennuvolat, acabarà fent sol, però de cara a la tarda i al vespre pot caure algun ruixat cap al Ripollès, Osona i la Garrotxa. Poca cosa, de 1 a 5 litres per metre quadrat. Si neva a cotes altes, 2.200 metres o 2.400, molt poc. Demà, un dia marcat per temperatures sense canvis, per tant suaus de dia o moderadament altes, entre 20 i 25, i preveiem també xàfecs i tempestes durant la tarda, molts indrets, a gairebé totes les comarques interiors de Girona fins al prelitoral, no tant cap a la costa. I dimecres també, algun ruixat de tarda podria caure al Pirineu i Prepirineu, també Osona i Garrotxa. Per tant, sembla que hauríem entrat una mica en ratxa, en precipitacions, i almenys doncs, cada tarda pot anar regant. Tot això en perspectiva que el proper dissabte les pluges a la tarda i a la nit, dissabte a última hora, puguin ser més abundants.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 24 d'abril de 2023, el dilluns després de Sant Jordi, que va omplir la ciutat d'Olot. Roses, llibres i activitats de cultura popular, com sardanes o castells, van omplir el centre de la ciutat. Els autors locals van signar les seves propostes en un Sant Jordi que es va convertir en el primer de plena normalitat després de la pandèmia. A més, en caure en diumenge va fer que l'afluència de gent sigués major, i durant aquest dilluns hem conegut els llibres més venuts d'autors locals. El primer ha estat el de Jo Max, d'Antoni Fontàs, un llibre dedicat al seu gos i a la seva història personal. L'han acompanyat en aquest rànquing el fabricant de records de Martí Gironell i els pergamins de l'Alguer de Salvador Vergés. En zona més detalls, la Natàlia Moreno.
Tota la zona del Firal ha estat plena de parades de flors, d'entitats, editorials, llibreries i escoles que han volgut participar d'una de les festes més especials del calendari. Aquest Sant Jordi, pràcticament tothom ha esgotat existències. Alguns llibreters han avançat Sant Jordi, com és el cas de l'Isop. La seva responsable, Agatha Los Santos, ha explicat a l'especial Sant Jordi de Ràdio Olot quines han estat les obres més demandades.
Novel·la, podríem dir que hem venut molt l'Aterratge, per exemple, de l'Eva Piqué, hem venut molt el Demà i Demà i Demà, i després, com que nosaltres tenim també molt de llibre d'assaig, de crítica o títols que poder són més de fons, no? Aquests també s'han anat venent, no? De vegades ve algú que et demana un Delibes o que et demana una Bertrana o que et demana altres autors que poder no són de best-seller però que saben que els tenim allà a l'Isop, no? I tenim molt de client d'aquest tipus.
Els autors locals han signat llibres al Firal. És el cas de la periodista Neus Assín, que ha presentat aquest any Apreciada Merlín. Reivindica el paper de conèixer-nos a nosaltres mateixos, però sobretot l'art d'escriure cartes a mà.
És a dir, si tu has d'escriure una carta a mà, no pots estar mirant el mòbil. No, és que no hi ha opció. Primer perquè necessites les mans, el cap centrat a l'hora d'escriure, no? Llavors, aquest fet d'aturar-te, pensar bé quines paraules vols fer servir, perquè les paraules tenen molta importància, poden fer molt mal, depèn de com es diuen, i poden fer molt bé, i això, fer-ho amb una mica de calma, sí que era una de les coses que volia posar de manifest. Per això vaig agafar el format carta.
Sílvia Vilacova ha portat aquest Sant Jordi Lady Paula, que s'ha esgotat. Ella mateixa ens explicava la línia finíssima que no es pot crear quan s'escriu literatura eròtica.
Sí, és molt fina, és molt fina. Una mica és també jugar molt amb el tema del llenguatge. I després, a base, a vegades, abans de recaure en un llenguatge, com hem dit a vegades, groller, o que pot ser brusc, o irrespectuós, depèn de com, doncs és a vegades deixar més anar la imaginació, que tothom en tenim, per tant, en aquest sentit.
Els llibres d'autors locals més venuts han estat El fabricant de records, de Martí Gironell, Els pergamins de l'Alguer, de Salvador Vergés, i Diari d'un soldat de la Guerra Civil, de Pilar Riera. També van tenir uns grans números de vendes Jo, Max, d'Antoni Fontàs, i El conte del vestit de la Sinforosa, de Charlie Reixac i Tavi Algaró.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Primer cap de setmana del Rumbús amb poca activitat. L'autobús que ha de resoldre la mobilitat a la comarca, connectant les preses amb Santa Pau, fent parada també a Olot, ha transportat a 4 persones al llarg del matí de dissabte. Malgrat això, des de l'oficina de turisme de Santa Pau creuen que en ponts festius i també durant la temporada de tardor aquest bus guanyarà molt més pes, informa Pere Obac.
Un acte institucional ha donat el tret de sortida al Rumbús, el nou bus operat per Teisa que des de dissabte connecta els municipis de les preses Olot i Santa Pau. El Rumbús és el nou projecte que ha impulsat la taula de mobilitat turística de la Garrotxa i que ha de servir per pacificar el trànsit a la comarca. Tot i això, aquest dissabte ha tingut menys feina de l'esperada. La conductora de Teisa, Irene Juncà, explica com ha evolucionat l'estrena.
A veure, és la novetat, contenta, perquè han pujat 3 turistes. La companya que m'ha rellevat un viatge ha portat una passatgera habitual d'aquí de Santa Pau. Bé, suposo que falta una mica de difusió i que comenci a arrencar la cosa, però crec que pot funcionar molt bé, és un bon servei.
Jordi Gómez, treballador de l'oficina de turisme de Santa Pau, valora el Rumbús de forma positiva. Els visitants poden aparcar el cotxe privat en un dels 3 punts habilitats i desplaçar-se per la comarca amb l'autobús. Els que viuen a la comarca també se'n poden beneficiar. Ell reconeix que per anar a treballar necessita el cotxe, però amb la incorporació d'aquest nou servei es replantejarà fer un canvi en aquest sentit. A més, Gómez afirma que en caps de setmana com el vinent, que hi ha el pont de l'1 de maig, o en la temporada d'estiu i tardor, el Rumbús tindrà més usuaris.
S'ha començat a partir d'aquest cap de setmana, però jo crec que tindrà un temps d'adaptació en el públic, fins que ho conegui bé, no? A través del propi estiu i del boca a boca de la gent, i les xarxes socials també, es farà conèixer aquest, penso que més pràctic, autobús dels Volcans.
Per utilitzar el Rumbús caldrà adquirir un bitllet senzill per 2 euros que permetrà fer un nombre il·limitat de viatges durant tot el dia.
En matèria política, Esquerra Republicana d'Olot es presentarà a les eleccions municipals amb una llista amb pocs canvis respecte a la del 2019. L'actual regidora de l'Ajuntament, Laila Gomuchi, serà la número 2 de la candidatura liderada per Josep Quintana. La llista presenta 5 noves incorporacions i té l'objectiu, segons els republicans, de fer d'Olot el millor lloc on viure. Ens porta més detalls en Guillem Guardiola.
Una llista igualitària, rejuvenida i que sigui el reflex de la ciutat. Així es defineix la candidatura que ha presentat Esquerra Republicana d'Olot per a les eleccions municipals del 28 de maig. El candidat a l'alcaldia d'Olot, Josep Quintana, ha destacat que la candidatura té l'objectiu de fer de la ciutat el millor lloc on viure. També ha apuntat que la llista està configurada per persones representatives de totes les franges d'edat i sectors de la ciutat.
També rejuvenida i que intenta ser un reflex de com és la ciutat. Tant des dels barris, des de les professions, hi ha gent de l'àmbit sanitari, hi ha gent de l'àmbit de l'enginyeria, hi ha empresaris, hi ha emprenedors, hi ha estudiants, com deia, hi ha jubilats, hi ha professors, hi ha gent de la comunicació, val? Una miqueta perquè aquesta varietat de gent que està a les entitats, gent del món de l'esport.
L'actual regidora del partit a l'Ajuntament, la integradora social Laila Elgamuchi, avança posicions al partit i serà la número 2 de la llista. La candidatura presenta 5 noves incorporacions respecte als comicis del 2019, amb les novetats destacades d'Isaac Cribillers, tercer a la llista, i Robert Massic.
A la ciutat hi viuen gent de molt diferents orígens i em sembla que també això ha de ser present a l'Ajuntament. Esquerra Republicana té una companya, que és la número 2, la Laila Elgamuchi, que ja és regidor de l'Ajuntament, val? I per sembla que la ciutat també, l'Ajuntament ha de ser també un reflex del que és la ciutat. Optimisme, il·lusió, ho tenim tot per fer-ho, però s'ha de fer. No podem passar 4 anys més perquè potser al final perdrem un altre tren, per tant ens hem de posar mans a la feina.
Quintana ha continuat destacant l'habitatge, la mobilitat, la seguretat i la transició energètica com els reptes més grans de la candidatura. La llista també la tanquen noms simbòlics, com ara els exregidors Manel Mitjà, Clara Casanovas i Pere Gómez. El projecte es presentarà el pròxim 14 de maig.
En la mateixa línia de les eleccions municipals, Junts per la Vall d'en Bas presenta la Via Blava com un dels seus projectes prioritaris en cas que guanyin les eleccions. La formació considera que aquesta via hauria d'unir tots els nuclis de la Vall d'en Bas i que es podria aprofitar per passar-hi tots els subministraments. Aquesta Via Blava aniria paral·lela al riu, que segons ells hauria d'incrementar el seu cabal gràcies a la construcció de la depuradora.
Junts per la Vall d'en Bas ha presentat aquest cap de setmana la Via Blava. És un projecte que hauria d'anar paral·lel al riu Fluvià i que uniria tots els nuclis de la Vall d'en Bas. L'objectiu és que els usuaris puguin moure's per dintre del poble amb seguretat. Paral·lelament, Junts proposa que per aquesta via hi passin serveis bàsics com el clavegueram, la telefonia i l'electricitat. Aquesta via ha d'anar molt lligada a la construcció de les depuradores pendents a la zona, segons el portaveu del grup, Toni Arimany.
I aprofitaríem els col·lectors de la depuradora de cada poble, doncs dels hostalets, de Joanetes, de Sant Privat, el Maiol, la Pinya és el que tindríem algun problema més, però hauríem de buscar-hi la manera, doncs el mateix fet fer el col·lector per poder canalitzar totes les aigües brutes i portar-les a la depuradora, seria una via que tindríem, que ens serviria per passar serveis, per passar altres serveis que no siguin només el de la depuradora, inclús llum, telèfon, que aquesta vall pugui endreçar una mica de fils també seria interessant, doncs, i el projecte aquest englobaria poder portar a terme tot l'enllaç de tots els pobles de la vall.
Toni Arimany també considera que l'equip de govern ha perdut 4 anys fent estudis quan la construcció de la depuradora és una obra molt prioritària.
Podríem carregar els aqüífers de la vall a través d'aquestes aigües. Dies com ara, en èpoques com ara que ens trobem, doncs seria molt interessant pels regadius no tenir problemes, doncs que poguéssim carregar els aqüífers de la vall a través d'aquesta via. Portem 4 anys amb estudis que ens han portat el que ja teníem clar el primer dia, que s'havia de fer una depuradora, i al cap de 4 anys crec que també han arribat a la conclusió que s'ha de fer la depuradora.
Junts ha organitzat aquest cap de setmana una caminada per donar a conèixer el projecte de la Via Blava.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
En cultura, la Fira del Llibre Local i Conscient de les Preses tindrà lloc els pròxims 14 i 15 de juliol. Aquesta serà la segona edició i canviant la data per no competir amb la Liber is Liber de Besalú, que torna aquest mateix any. A més, incorporen activitats a l'aire lliure amb la voluntat de lligar la cultura i la natura. La Fira del Llibre Local i Conscient de les Preses va néixer per promoure aquests dos elements de forma conjunta.
Torna a la Fira del Llibre Local i Conscient de les Preses. Els actes tindran lloc el 14 i 15 de juliol. L'objectiu de la fira és comunicar i incentivar la sostenibilitat tant en el consum dels llibres com també en la seva producció. Per això el primer dia està reservat a editors i el segon als consumidors. Més enllà de les parades i la lectura de contes en veu alta, aquest any també organitzaran activitats a l'aire lliure, amb les que es buscarà combinar la cultura, la conscienciació ecològica i l'entorn natural de les preses. Ho explica la directora de la fira, Laia Figueres.
Seguirem fent xerrades tècniques, convidant professionals del sector, però després també volíem fer activitats, potser a diferència de l'any passat, sortir una miqueta de l'interior i aprofitar l'entorn en què estem ubicats, que és un luxe, i fer activitats més a l'aire lliure i de descoberta de l'entorn.
La Fira del Llibre Local i Conscient de les Preses canvia de data. Enguany torna a la Liber is Liber de Besalú i per evitar que coincideixin en un mateix cap de setmana, la de les preses s'avança 2 mesos.
Ja vam dir en el seu moment, en el moment en què vam néixer, que no sortíem per substituir aquesta fira, sinó que sortíem per afegir-nos a aquesta voluntat de promocionar la Garrotxa, de promocionar cultura i de promocionar literatura. El que passa que si manteníem la data de la segona edició, de la primera edició, doncs coincidíem en el temps i trobàvem que, bueno, que hi havia dues fires del llibre a la Garrotxa, era bo doncs, esponjar una miqueta el calendari.
La segona edició de la Fira del Llibre Local i Conscient de les Preses s'ha organitzat després de veure la bona acollida que va tenir la primera, marcada per la pluja, però amb un gran volum d'afluència.
Abans dels esports, parlem d'embarassos, maternatges i masculinitat. És la nova exposició que es pot veure al vestíbul de l'Hospital d'Olot. La mostra vol fer reflexionar sobre l'imaginari tradicional de la maternitat i fer visibles altres realitats existents i que trenquen amb la feminitat.
Gràcia Camps i Marieta Rojo són dues de les protagonistes de l'exposició Embarassos, maternatges i masculinitat. Expliquen que l'exposició neix arran d'unes fotos que es van fer durant el postpart i un cop revelades, asseguren que aquelles instantànies representaven una cosa que elles no havien vist fins llavors. Referents.
Ens hauria anat molt bé veure-les quan just estàvem embarassades, no? Que era com que si haguéssim vist referents de dones més masculines que també tinguessin criatures molt, molt petites, que lletessin, que estiguessin embarassades, doncs segurament no ens haguéssim sentit a vegades tan soles o igual una mica o incòmodes, sí, més aviat, perquè soles en realitat ens teníem entre nosaltres.
L'exposició Embarassos, maternatges i masculinitat consta de 8 fotografies, 7 textos i un vídeo. L'objectiu d'aquesta composició és fer reflexionar els visitants sobre els models de família i la concepció de la feminitat. Ho explica la tècnica comunitària i referent del SAI de la Garrotxa, Tina Ruiz.
La maternitat i el maternal gestar és una qüestió que per construcció social moltes vegades s'ha hiperfeminitzat i s'ha situat i té com molt de pes, no? Llavors la manera és com desafiar que hi ha moltes maneres de maternar i de gestar, i que no només les dones, sinó que cada vegada més doncs, hi ha persones no binàries o persones que s'identifiquen com a transmasculines que també estan prenent les decisions de maternar, i és una realitat més que volem visibilitzar.
L'exposició Embarassos, maternatges i masculinitat es troba al vestíbul de l'Hospital d'Olot i es podrà veure fins al 22 de maig. L'acte de presentació ha tingut lloc aquest divendres i ha comptat amb la presència d'activistes i llevadores.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
La Unió Esportiva Olot cava la seva pròpia tomba. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
I és que l'Olot es deixa perdre un partit que guanyava per 1-0, l'acaba perdent per 1-3 contra l'Eivissa i fa un pas de gegant cap a la tercera divisió. Els olotins s'allunyen ara 5 punts del play-out i a 7 de la permanència, quan només en queden 9 en joc, David Planella.
El dia que podia fer un pas endavant i acostar-se molt al play-out, la Unió Esportiva Olot el va fer enrere i es va allunyar massa de la 13a plaça. Els garrotxins van donar una mala imatge davant de més de 1.000 espectadors a l'estadi municipal i van acabar perdent un partit que guanyaven des del minut 10. L'ahir capità David Vigues demana disculpes a l'afició.
En nom de tota la plantilla, demanar disculpes a les més de 1.000 persones que han vingut avui. Penso que hem comès errors que es poden cometre. No es pot enfonsar el barco d'aquesta manera.
L'Eivissa va ser millor que l'Olot des del principi, però van ser els olotins els que van disparar primer. De fet, al minut 9, Batalla i Vigues van treure dues pilotes de la línia de gol i a la jugada següent, el de sempre, Ernest Forgues, va contestar anotant l'1-0. El Pichichi va aprofitar un error de Joel Toledo, es va plantar sol davant de Miguel i va driblar el porter per marcar plaer. Però avançar-se en el marcador no va ser sinònim de tranquil·litat. Al contrari, els pitiusos van continuar dominant la possessió i arribant diverses vegades a la porteria de Batalla. L'única excepció, un gol anul·lat a Manel Busquets. Ni el descans va servir per canviar la tendència. L'entrenador, Albert Blázquez, no ho entén.
Com que no teníem pilota, com que el joc no era fluid, com que el joc no era maco, la gent ja no estava allò contenta, ja no estava disfrutant com el dia de Manresa, per exemple. I ho entenc, però que costa molt guanyar. I anàvem guanyant el descans i sortim a segona part i semblava que anéssim perdent. Ja per l'ambient, jugadors, cos tècnic, afició, i al final acaba caiguent.
I és que només de començar la segona meitat, l'Eivissa va aconseguir l'empat, obra de Joao Bravo, que va acabar una bona jugada que havia començat amb Marc Mas i que havia continuat amb un mal refús d'Eric Vilanova dins l'àrea. L'empat, això sí, va donar pas als millors minuts de l'Olot, que es va acostar a la porteria visitant amb una doble ocasió de Forgues, primer amb el cap i després amb el peu, amb un xut d'Urri i amb una oportunitat claríssima de Valverde, que va fallar absolutament sol davant del porter. Els olotins van deixar l'Eivissa viu i van acabar morint al temps afegit quan un penal innocent provocat per Espar va acabar amb el 2-1 de Juan Antonio. El mateix davanter de l'Eivissa, ja amb l'Olot enfonsat, fins i tot va fer el tercer. La desfeta deixa l'Olot en una posició molt compromesa, en zona de descens directe, a 5 punts del lloc de play-out i a 7 de la permanència, quan només en queden 9 en joc. La salvació és missió gairebé impossible, però tant el tècnic com el capità asseguren que no rendiran.
Jo fins que no ho vegi matemàtic, doncs no em ficaré a pensar que ja hem baixat, no? És que no puc. Guanyarem la setmana que ve i d'aquí dos tornem a guanyar a casa per a l'última, doncs, mirar d'anar a fer que sortin els números.
Mentre hi hagi possibilitats, aquí ningú rendeix. Jo no me rendiré. Espero que ningú dels meus companys es rendeixi. Ni ningú de l'afició, ni ningú del club.
Diumenge que ve, antepenúltim partit de la temporada, serà a les 12 del migdia al camp del Mallorca B, un equip que ahir va consumar el seu descens matemàtic a tercera divisió.
En hoquei patins, millors notícies que en futbol, perquè l'hoquei Olot va tancar la temporada de la Josep Jou amb una nova exhibició, guanyant per 4-2 el Barça Atlètic. Els olotins van superar el filial culer gràcies a la millor primera meitat del curs. Al descans, l'equip olotí ja guanyava per 4-0 gràcies a 5 minuts màgics on van anotar 3 gols. Davant uns 800 espectadors, l'hoquei Olot va tancar la temporada a casa amb només una sola derrota en els 11 partits que hi ha disputat. Aquest dissabte, l'hoquei Olot va tancar la temporada a casa amb probablement un dels millors partits d'aquest curs, 22-23. El Barça Atlètic arribava a Olot encara amb opcions de ser equip de play-off, però l'hoquei Olot no volia cedir cap punt més a la Josep Jou. En els primers compassos del partit, els blaugranes tenien més bola, però no creaven perill a la porteria de Pau Flores. Els olotins milloraven el pas dels minuts fins a arribar al 10 de la primera meitat, quan Ferran Sacrés, en la primera bola que tocava, va marcar un gran gol per obrir la llauna. L'hoquei Olot volia més i va aparèixer el de sempre, fidel a la cita amb el gol, Marc Prat. El 43 olotí va marcar un doblet en un parell de minuts per posar un 3-0 que feia vibrar la Josep Jou. La primera meitat es va tancar amb un golaç digne de màgia de David Carles des de la falta directa. Pau Flores també apareixia i abans de marxar vestidors aturava un penal a Joan Pasqual. El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi García.
Crec que a casa tothom sap que és molt complicat guanyar-nos, que tenim un bon ritme, que ens coneixem la pista, que juguem bons partits i avui s'ha tornat a notar. Sobretot una molt bona primera part.
A la represa, moltes faltes i poques ocasions. La primera va acabar amb gol del Barça Atlètic de falta directa de Carles Casas. Quedava tota una segona part, però l'hoquei Olot tenia el partit controlat, però les faltes van jugar-li una mala passada. Per fortuna, les dues faltes directes més que va tenir el conjunt de Raúl Castillo les va aturar Flores. Ja a la recta final, Velarte va fer el 4-2 definitiu.
La segona part també ha estat bé, l'única... les ocasions que hem tingut, el seu porter ha estat molt i molt bé, i ells havien d'apretar i ens han fet un parell de gols que han maquillat una mica el marcador, però tot i així molt concentrats tot l'equip i felicitar tot l'equip.
La Josep Jou va tornar a viure una gran festa amb l'equip vestint una equipació rosa en honor a les mares i al seu dia internacional, que se celebra el primer cap de setmana de maig. L'hoquei Olot és 6è ara mateix amb 33 punts i tancarà la Lliga a Taradell el pròxim 6 de maig.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns-se sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Doncs fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 24 d'abril de 2023. Ara us deixem amb el tercer temps, cita habitual dels dilluns al migdia, per repassar el que ens deixa el cap de setmana esportiu a la nostra comarca. Nosaltres seguim informant amb els butlletins informatius i l'informatiu vespre. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.